Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Hola, bones. Sóc en Manu Gavarre, també conegut com a Manu Marchoso. I això és La Roda Gitana. Pugeu al carro... que arrenquem! Catalans, catalanes i també tu, que alguna vegada has començat una frase amb «Jo no sóc racista, però...» Avui és el vostre dia. Agafeu-vos fort perquè per fi destapem el secret més ben guardat del poble gitano. Aquell que generació rere generació s'ha mantingut ocult. El que no volíem que sabéssiu mai. Però clar, la corpo em paga per dir-ho. Avui us revelem com és que sabem fer màgia, com funcionen les nostres classes de mercadillo. I també us explicarem d'on surten els músculs externs a les cames per ballar tan bé i quina és la poció màgica per ser tan bons amb la música. Esteu preparats? Doncs potser no. M'estan dient per l'auricular que millor no, que ja n'hi ha prou de xorrades. Doncs va, tornem a començar. Catalans, catalanes, avui parlarem de com s'ha construït aquesta pel·lícula mental col·lectiva on el gitano és com una mena de personatge de dibuixos animats. Canta, balla, té molts fills i viu al marge. I, per descomptat, sempre és el culpable dels mals del barri. I si no ho és, ja se'ls busca. Però alerta, aquest capítol no és només per enfadar-se, és per riure una mica, reflexionar molt i veure com el racisme s'ha anat colant pels forats més absurds del sistema, des del millor no els hi lloguis el pis fins al potser no cal que els posis cara al públic. Perquè si cada vegada que algú diu aquest barri s'està omplint de gitanos sonés una alarma, Catalunya semblaria una festa major. I malgrat tot això, aquí estem. Perquè cada cop hi ha més gitanos i gitanes trencant esquemes, obrint portes i deixant clar que el problema no és ser gitano, el problema són els prejudicis. Benvinguts a La Roda Gitana, comencem!
Hola, Manu, avui sí que m'ho he preparat bé i he vingut al lloc correcte pel capítol d'avui.
Per fi! Mare meva, llàstima que ja és l'últim capítol, Victòria. Vinga, on estàs?
Et queixes de tot, Manu. Doncs mira, estic a la Rambla Catalunya de Barcelona, per veure quins estereotips té la gent del poble gitano.
Està molt bé, però el primer repte serà trobar algun local que et pugui respondre això. A veure què trobes.
Em trobo amb...
Sara.
Sara, què vol dir quan una persona li diu a una altra tu ets un gitano?
Doncs que és una persona de no fiar, o és una persona que va bruta, que no dona gaire confiança.
Digue'm tres coses que caracteritzin el poble gitano.
Jo crec que una família gran i forta, o unida, millor, unida. El poble gitano crec que també és un poble resilient. I, per últim, jo crec que és un poble molt estereotipat.
I saps on viuen normalment els gitanos?
Jo crec que, malauradament, la majoria viuen a barris guetos racialitzats, que és no on els hi agradaria viure, sinó on poden viure, on les institucions els han posat a viure.
Molt bé, moltes gràcies. Em trobo amb... Com et dius?
Roger.
Què vol dir quan una persona li diu a una altra tu ets un gitano?
Doncs ho veig com un intent d'insult, no? De tirar d'un estereotip d'una persona que no és de confiança, que tens por que et vagi a robar o a fer alguna cosa. S'utilitza com un insult.
Digue'm alguna cosa que tu sàpigues que és típica de la cultura gitana.
Sé que el poble gitano dona molt importància al concepte de la família, es protegeixen molt entre si, viuen apartats de les ciutats, viuen en el seu món.
On viuen normalment els gitanos?
Actualment... pel que crec que sé, doncs això, no? Com apartats de ciutats, en barris com la Mina, per Sant Roc, per Sant Adrià, per Badalona, no?
Hola, com et dius?
Hola, em dic Júlia.
Júlia, què vol dir quan una persona li diu a una altra tu ets un gitano?
És alguna cosa negativa. Sí, un negatiu, segur, seguríssim.
Digue'm, tres coses que caracteritzin el poble gitano.
Doncs una cosa que caracteritzaria molt és desorganització, també el fet de brutícia o d'estar en espais, doncs això, caòtics, una mica aniria per aquí.
on creus que viuen normalment els gitanos?
Doncs en barris caòtics, bruts, plens de gent cridant, plens de criatures soles tota l'estona que no estan controlades. Un ambient molt frenètic.
Moltes gràcies.
Té tela la cosa, eh? Saps què pots fer, Victòria? Conec un podcast que es diu La Roda Gitana, que crec que els hi pot fer canviar la perspectiva sobre nosaltres. Vinga, recomana'ls-hi.
Faré que ens escolti tota la Rambla Catalunya. Que vagi bé.
Doncs per tot això que ens ha descobert avui la Victòria, l'entrevista té més sentit que mai. Avui ens acompanyen, per parlar sobre els prejudicis del poble gitano, la Samara Córdoba, que és integradora i educadora social, i la Pamela Fernández, que és jugadora i entrenadora de futbol. Estem encantadíssims que estigueu aquí amb nosaltres a la Roda Gitana. Moltes gràcies per vindre. Anem a parlar de prejudicis. Vull que primer que tot en definiu què és un prejudici. Com és? Com es defineix un prejudici?
A ver, un prejuicio se define como un conjunto de ideas preconcebidas que hace interpretar la realidad, ¿no? De forma anticipada y que generalmente pues conlleva una visión simplista y distorsionada a la misma. ¿Y eso qué significa? Pues que muchas relaciones sociales, especialmente cuando hablamos de los gitanos, ¿no? Pues tiene una base sólida, ya que nacen precisamente de esa visión simplista.
Claro. Pamela, ¿tú qué piensas de todo esto?
Doncs jo penso igual que la Samara, del que ha dit, que és com una distorsió, com una mica de la realitat, perquè no acabes de conèixer la persona.
Clar. Sempre es diu que quan hi ha un prejudici hi ha una part de veritat, no? Quina és aquesta part de veritat?
Bueno, pues lo que decimos es que hay una visión simplista, ¿no? Y eso significa que es una reducción de una realidad. Por lo tanto, siempre puede haber algún componente de verdad. Pero déjame explicar. En el caso del pueblo gitano, ¿no? Muchos de estos prejuicios no existen por el hecho de ser gitano, sino por una situación socioeconómica desfavorable que comparte con otras sociedades del mundo. De hecho, puede comparar algunos de estos estereotipos tan negativos con lo que se tiene sobre ciertos países de Latinoamérica o África, por ejemplo, ¿no? O de otros lugares. Así que la parte de verdad que pueden tener estos prejuicios vienen más bien por la situación social y económica que ocupa el pueblo gitano dentro de la sociedad mayoritaria y no tanto por su cultura en sí.
Claro. Llavors, m'estàs dient que aquesta part de veritat és potser per falta de coneixement i per falta de, diguéssim, de que som un dins de la població majoritària som una cultura, una població que és minoritària, no?
Exacte, sí.
Clar, Pamela, tu, això, des del teu punt de vista més juvenil, potser, perquè ets una mica més jove... Quan, quina edat tens? Anem a parlar d'edats. Quina edat tens?
A veure, jo tinc 17, no? 17 anys.
17, ho sabràs?
No, és que no me'n recordava com es deia.
17 anys. Amb 17 anys ser jugadora de futbol i entrenadora de futbol dins del poble gitano, ja trenques molts prejudicis i molts estereotips.
És un impacte una mica fort. No estem acostumats a veure coses així, saps?
I des del teu punt de vista, aquesta part de veritat, creus que és per això?
Sí, estic d'acord en el que ha dit la Samara.
Actualment també creus que passa per
sí,
això?
Sí, sí.
Clar, perquè quin és el procés, Samara, de creació dels prejudicis?
Bueno, pues el prejuicio surge por falta de conocimiento, ¿no? Entonces, pues conlleva discriminar, a descartar a otras personas. Entonces, no hay una reflexión si eso es bueno o malo. Así que es algo bastante instantáneo para crear una jerarquía en la relación. Cuando quiere evitar eso, es cuando se puede crear una relación de igual a igual.
Aquesta creació dels prejudicis és per falta de coneixement.
Sí, sí.
Doncs, Pamela, has viscut aquest procés de creació dels prejudicis? Per el que diu la Samara, potser per la falta de coneixement d'algunes persones?
Doncs sí, mira, una mica, a l'hora d'estudiar, a l'hora de sacar-me l'ESO, n'hi havia gent que deia que per ser dona, i a més gitana, que no seria capaç o que em costaria molt. I jo em vaig esforçar i vaig demostrar que això no és així. I a l'hora de quan vaig acabar em vaig sentir com més orgullosa perquè em vaig treure un títol i a part vaig com trencar aquell estereotip.
I el futbol?
I a l'hora del futbol, sí que és veritat que aquests prejudicis em vaig posar jo mateixa, perquè el del què podria dir la gent, o que em sentia com inferior, de dir, això no és el meu estil, però...
Per tu, quina és la imatge d'un prejudici?
Doncs em puc imaginar una persona que m'està assenyalant o acusant, i després veig com un camí i un mur, doncs no em permeteix avançar.
Clar, perquè nosaltres, al llarg dels podcasts, amb ara, ens hem trobat i hem treballat els diferents àmbits en els que hi ha prejudicis sobre el poble gitano, sobre el nostre poble. Tu com resumiries aquests prejudicis? Quins són? D'on venen? Com es creen? D'on surten? Explica'ns una mica.
Vale, es un poco lo que he explicado antes, ¿no? Que el prejuicio surge, pues, a través de la falta de conocimiento. Entonces, creo que tienen una imagen de nosotros que no es real, ¿no? Porque no nos conocen tal y como somos, ¿no? Entonces, por esa falta de visión que tiene hacia nosotros, nos crea a nosotros, como bien ha dicho nuestra compañera, como un muro, ¿no? Que no nos dejan ver la realidad, ¿no?
Exacte, sí. Camila, quina implicació directa i indirecta tenen aquests prejudicis sobre la vida d'una persona gitana?
Doncs mira, jo crec que és com que t'acaben repetint tant les coses, et posen tantes barreres que al final t'ho creus tu mateixa. I tu mateixa et poses aquesta barrera. Aunque no sigui realitat, però de tants cops que ho escoltes, t'ho acabes creient.
Sí, totalment. Totalment. Penso el mateix que tu, perquè... Samara, tu què penses?
O sea, que tiene toda la razón y eso conlleva a tener seguridad en la persona. Inseguridad, perdón.
Totalment. Què us sembla si ara ens posem una mica serios i parlem de nosaltres mateixos? Perquè la següent pregunta que us vull fer és si els gitanos tenen prejudicis d'ells mateixos. Pamela, què penses?
Doncs és com el que estem parlant tota l'estona, o el que he dit abans. Repeteixen les coses, llavors et crea com una inseguritat en ti i dius, no sé si seré capaç, o també com portem molt temps atrás, que ens han com posat una etiqueta del que som, llavors no podem veure més salides que això.
Clar, perquè vaja, el teu punt de vista sobre... Aquests prejudicis te'ls has trobat dins del poble?
Sí, n'hi ha vegades que sí. Per exemple, quan vaig voler jugar a futbol, el meu pare sí que és veritat que em va pujar la meva família bé, però n'hi havia gent que era gitana, que coneixia, que em deia una noia gitana jugant a futbol, saps? O sigui, una mica crítica, saps?
Clar. I tu, sa mare, quan vas començar a estudiar integració i educador i per ser integradora i educadora social, et vas trobar aquests prejudicis?
Bueno, tuve una situación que cuando estudié integración social, ¿vale?, y terminé mi grado superior, tenía duda de seguir estudiando o no. Entonces, pues, se lo comenté a un profesor y el profesor me dijo, bueno, yo que tú, que por tu situación no seguiría adelante.
Mare meva.
I això, pues...
Clar, no. Això et fa replantejar-te les coses, no?
Potser. Clar, però no le hice caso y yo seguí estudiando y pude terminar la carrera de educación social.
¿Y oi que la teva família t'apujava?
Sí. Gracias a mi familia tuve ese apoyo y gracias a mi familia pues pude finalizar mi carrera. Sí.
Clar, veiem durant tota l'estona que estem arrossegant coses molt antigues, de fa molt temps enrere, que avui en dia encara continuen passant. Com es poden desprendre aquestes coses? Com li podem dir a la gent que obrin els ulls i que vegin la realitat?
Doncs jo crec que com gent com nosaltres, com la Samara, o com jo, que es disposa a fer el primer pas, per exemple, una cosa tan simple com fer esport o com una dona gitana sacant una carrera, és com pots fer obrir els ulls de les altres persones, de dir, jo sí que sóc capaç o... o de trencar aquests estereotips.
I tu, sa mare, què penses?
Hay que enfrentar a las barreras que se nos ponga por delante.
Molt bé.
Sin más.
Una frase que ho diu tot, ho diu tot. Molt bé. Clar, perquè al llarg del temps s'han desmuntat molts mites, gràcies a Déu i gràcies a persones com vosaltres. Quins són aquests mites?
Doncs jo diria, per exemple, un molt simple, que és que la dona gitana no pot treballar. Mm. Ara podem veure que a poc això ha evolucionat molt.
Sí, sí, la veritat que sí.
Que no poden treballar ni que poden estudiar.
Mm. I també jo crec que, ara parlo una mica més sobre la meva experiència, però aquests oficis que la gent creu que nosaltres fem, ara ja estan evolucionant molt.
Sí.
Hi ha persones gitanes que són integradores socials, hi ha persones gitanes que són advocades, hi ha persones gitanes que són metges. Crec que estem avançant bastant.
Sí, sí.
Gràcies a Déu. Sí. Gràcies a Déu i gràcies a referents com vosaltres, que al final sou un mirall on la gent jove es pot mirar, no? Per afrontar aquestes barreres i aquests murs. Referent als prejudicis, seguim parlant una mica dels estereotips i ja anirem acabant. On diríeu que estem i cap a on diríeu que anem?
Jo crec que estem en un punt mig, on si mirem cap endarrere podem veure que hem evolucionat molt i molts d'aquests estereotips us hem trencat. Però també penso que n'hi ha barreres que hem de trencar i llavors crec que en un futur això ho podem millorar.
I tu, Samara?
Pues estoy de acuerdo con Pamela y estamos en un punto de lucha y de evolución y creo que muchos jóvenes estudiarán y romperán esas barreras que hay.
Genial, doncs molt bé. Veig que hi ha una visió de futur i unes dones amb molt poderío i que ens sortirem endavant. Jo crec que sí, perquè hi ha gent jove amb moltes ganes d'estudiar i de sortir endavant i ja només per trencar aquests estereotips val la pena. Doncs moltes gràcies, Pamela, Samara. Crec que ha quedat molt clar d'on venim, on estem i cap a on anem. Així que...
A tope.
Moltes gràcies per estar aquí a la Roda Gitana.
Gràcies a vosaltres per convidar-nos.
Aquest és l'últim capítol de la Roda Gitana. És per això que ens volem acomiadar des del cor de la nostra cultura. I no hi ha res que emocioni més a un gitano que escoltar el seu himne, el Gelem Gelem. El Gelem Gelem és un himne internacional, el mateix que per Espanya o per qualsevol altre país. De fet, el seu autor és Jarko Janovic, un músic i poeta gitano iugoslau que el va compondre després de la Segona Guerra Mundial. La cançó commemora la persecució i l'assassinat de centenars de milers de gitanos durant l'Holocaust, especialment sota el règim nazi. No va ser fins al primer Congrés Mundial ROM, celebrat a Londres l'any 1971, que es va establir oficialment l'himne del poble gitano juntament amb la bandera. Aquesta cançó parla de l'exili i el desplaçament, de la memòria dels gitanos morts durant l'Holocaust, de la força i la dignitat del poble gitano i de l'esperança d'un futur millor. Gelem Gelem no és només una cançó, és un símbol d'identitat i resistència. Així doncs, gràcies per haver pujat al carro i haver compartit camí amb nosaltres. A reveure.
Gelem Gelem, lungonet tromensa, malavile, batalei tromensa, a Roma lei, cotartumen ave, echarensa poca lei chavensa ai Roma lei chavale
se sabi mal body found million mudar las langas y cali la guía saran chindao birrome birromi mie mas carlende baticlei ci avorre
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.